Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui tenim molta, molta tela per tallar, per tant, anem per feina, anem amb la previsió del temps. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Ens ha creuat aquesta nit i matinada un front que ens ha deixat entre 5 i 10 litres per metre quadrat i del que encara notem les conseqüències, amb algun ruixat puntual i amb aquesta nuvolositat que avui costarà de que marxi. Les temperatures avui seran una mica més fredes. Arribarem fins als 22 graus de màxima i la mínima ens quedarem als 10 graus. El cap de setmana es presenta força bo. Encara quedaran restes de nuvolositat, però que no deixaran precipitació. Les temperatures de nou tornaran a remuntar.
De fet, ahir a aquesta hora, que obríem amb 14 graus positius, es nota aquesta lleugera baixada de les temperatures, en tenim 11. Avui, que és divendres, a Parlavà, a Torroella de Montgrí, a Santa Cristina, a Sant Feliu de Guíxols, a Pals, a la Bisbal, a Albons, a Monells, a Platja d'Aro i també a Palafrugell. I, per cert, parlant de Palafrugell, avui hi ha ple extraordinari per votar el nou equip de govern que governarà el municipi fins a les eleccions del 2019. Avui, d'aquí una estona, d'aquí aproximadament a 20 minuts, parlarem amb el que serà el nou alcalde de Palafrugell, si no passa res extraordinari, en Josep Pi Ferrer. Serà aquí mateix al Supermatí, abans que ningú, entrevista exclusiva o entrevista prèvia, diguem-ne, el que serà el futur alcalde de Palafrugell, Josep Pi Ferrer. Són les 8 del matí i gairebé 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Bon dia.
Supermatí amb en Miquel 40.
Comencem. I com sempre, comencem amb el resum a les notícies de casa amb en Toni Selles i amb la Sílvia Pedret. De fet, avui és el resum amb la Sílvia Pedret. En Toni Selles avui no hi és.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Palafrugell tindrà avui nou alcalde i nou govern. A les 12 del migdia començarà el ple extraordinari que votarà la moció de censura d'Esquerra Republicana i el PDeCAT contra l'alcalde, el socialista Juli Fernández. Republicans i demòcrates sumen 11 vots i amb aquesta majoria tombaran el govern de Fernández, que s'havia quedat en minoria després de la sortida dels regidors del PDeCAT a finals de març. La moció de censura comportarà l'elecció de Josep Pi Ferrer com a nou alcalde de Palafrugell, Sílvia.
Pi Ferrer serà nomenat amb els vots del seu grup Esquerra Republicana i dels seus nous socis, el PDeCAT. D'aquesta manera es convertirà en el segon alcalde d'Esquerra Republicana a Palafrugell des de la reinstauració de la democràcia. L'anterior fou Sergi Sabrià, alcalde entre 2009 i 2011. Els dos nous socis de govern ja van presentar fa una setmana el cartipàs municipal, en què Esquerra tindrà 7 regidories i el PDeCAT 4. Els seus dos líders, Josep Pi Ferrer i Albert Gómez, van presentar un programa de 50 punts prioritaris que volen tirar endavant en els propers 2 anys i també a més llarg termini si sumen prou majoria a les eleccions previstes pel 2019.
Les 8 i 3, Vall-llobrega exigeix resposta a la Generalitat sobre la construcció de la seva nova escola per deixar els barracons. L'Associació de Mares i Pares de l'Escola Vall-llobrega presentarà avui a Serveis Territorials d'Ensenyament de Girona un informe de gairebé 2.000 signatures a favor de construir una nova escola. Després de la mobilització i arran d'un informe de riscos presentat pel sindicat USTEC, el Departament d'Ensenyament ha enviat uns operaris a fer reparacions superficials al centre.
Des de l'associació creuen que això no resol els problemes de la infraestructura de barracons. En l'informe es recullen els problemes de disseny dels espais, problemes d'eficiència energètica i de degradació d'uns mòduls que ja eren de segona mà quan es van instal·lar. De fet, alguns tenen més de 20 anys. Fins fa 2 anys, l'escola Vall-llobrega estava en una llista que els donava prioritat en la construcció de noves escoles. L'AMPA denuncia que el curs passat va saltar d'aquesta llista i a dia d'avui no hi ha cap previsió que hi torni.
Creix la renda familiar al Baix Empordà. La renda familiar disponible bruta al Baix Empordà se situa en uns 13.400 euros per habitant segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, corresponents a l'any 2014. D'acord amb aquestes dades de l'IDESCAT, la renda ha augmentat un 1,5% a la comarca en relació a l'any anterior. Aquesta evolució positiva al Baix Empordà se situa per sota de l'increment de mitjana de Catalunya, que és d'un 2,1%. La mitjana de la renda familiar bruta a Catalunya és d'uns 16.500 euros.
La renda familiar disponible bruta mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos directament vinculants a la retribució, és a dir, a la remuneració d'assalariats i a l'excedent brut d'explotació, sinó que també està vinculada amb l'activitat de l'administració pública mitjançant impostos i prestacions socials. L'anàlisi dels recursos de la renda posa de manifest que el Baix Empordà més d'un 55% provenen de la remuneració d'assalariats, mentre que un 23,7% corresponen a l'excedent brut d'explotació i un 21% a prestacions socials.
En aquest estudi, el que en destaca és el cas de Castell-Platja d'Aro. Aquesta població se situa entre la desena de municipis de Catalunya on més ha crescut la renda familiar bruta disponible entre els anys 2013 i 2014. Castell-Platja d'Aro ha tingut un increment d'un 5,4% i la renda familiar bruta per habitant és d'uns 12.600 euros. També s'ha incrementat força Santa Cristina, un 3,2% fins a situar-se en els 13.900 euros.
Per contra, Torroella de Montgrí ha baixat un 0,9% i se situa en els 12.800 euros. Sant Feliu de Guíxols té una renda familiar d'uns 13.400 euros per habitant, la Bisbal uns 12.600 euros i Palafrugell uns 12.400 euros. En aquests tres municipis ha crescut lleugerament entre un 0,5 i un 0,9%.
Passen 6 minuts de les 8 del matí. Palafrugell participa en la fundació de la xarxa de municipis per l'economia social i solidària. L'Ajuntament ha participat en la creació d'aquesta associació, d'aquesta xarxa de municipis per l'economia social i solidària, la primera entitat municipal per fomentar noves formes de producció i consum.
L'objectiu d'aquesta aliança municipal és impulsar un model socioeconòmic que contribueixi a reduir desigualtats socials i territorials. També hi participen altres municipis com Barcelona, Girona, Badalona, Celrà, Santa Coloma de Gramenet i Mataró. En aquests dos anys, la xarxa vol ajudar a enfortir l'economia social i solidària a escala local des de cada municipi.
La travessera de Torroella de Montgrí ben valorada per un estudi del RAC, la cinquena auditoria sobre la qualitat de travesseres en vies urbanes del RAC, situa la de Torroella de Montgrí com la segona més ben valorada de les 21 analitzades. El RAC li atorga 71 punts sobre 100 i en destaca la seguretat viària. Tot i això, també posa de manifest les coses que caldria millorar.
En aquest sentit, demana que s'augmenti la il·luminació dels passos de vianants, ampliar la cobertura del transport públic i facilitar la circulació de bicicletes. Les travesseres representen un 10% de la xarxa viària de Catalunya i concentren un 20% dels accidents greus i mortals. La Fundació del RAC realitza aquest estudi des de l'any 2011 i ja ha analitzat 21 travesseres de les 4 demarcacions catalanes. L'objectiu és avaluar si compleixen correctament la seva doble funció urbana i interurbana.
Acabem a les 8 i 7 minuts.
Supermatí.
Les institucions de la Bisbal expressen el seu dol per la mort de Pere Salomó. L'Ajuntament ha fet públic un comunicat en què expressa el seu dol per la mort de Pere Salomó i Sais, que va morir la setmana passada als 73 anys. El consistori lamenta la pèrdua del terrissaire bisbalenc.
Pere Salomó Sais era l'últim de la nissaga terrissaire Salomó de la Bisbal, una família amb una llarga tradició en aquest ofici, donat que el primer Salomó terrisser ja està documentat a l'any 1826. Salomó Sais va ser un ceramista reconegut pel seu domini de l'ofici, sobretot en l'elaboració de peces de botxa i en l'art de la terrissa amb vernissada. També el Terracota Museu ha expressat públicament el seu condol en un altre comunicat.
Gràcies, Sílvia Pedret. Són les 8 del matí i 8 minuts, gairebé 9. Esteu escoltant el Supermatí. Recordeu, en aquest moment, recordeu que si voleu ampliar totes aquestes notícies, i avui especialment que seguirem l'actualitat al minut a minut d'aquest ple extraordinari que formarà un nou govern a Palafrugell, dèiem, si voleu estar al dia de tot això, podeu fer-ho consultant el nostre portal de notícies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I com sempre, després del repàs a les notícies del Baix Empordà, el que fem és obrir el focus informatiu. I volem fer un cop d'ull a tot el que passa a la resta de Catalunya, Espanya i el món. Ho fem, com cada dia, amb en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, com va? Bon dia.
La policia de Nova York no veu evidències d'un atac terrorista en l'atropellament a Times Square de nit.
El culpable ja ha estat detingut. Seria un novaiorquès que ja té antecedents per conduir borratxo. Una persona ha mort i una vintena han resultat ferides a l'encreuament del carrer 45 en Broadway, un dels llocs més turístics de Nova York. Com dèiem, encara no se sap el motiu de l'atropellament exactament, però es descarta que es tracti d'un atemptat terrorista.
8 i 9. Els partits independentistes buscaran l'ajuda de la Comissió de Venècia per celebrar el referèndum.
El Parlament ha aprovat amb el suport de Junts pel Sí i Catalunya Sí que es pot fer aquest pas per aconseguir suport internacional. La Comissió de Venècia és un òrgan consultiu de la Comissió Europea que assessora en matèria de referèndums. Seria una sorpresa que la Comissió hi donés suport perquè demana, entre altres coses, que es celebri almenys un any després d'haver-se convocat el referèndum. Feu comptes. El referèndum de Catalunya s'ha de fer al setembre i ja estem a maig.
La Guàrdia Civil apunta que el Partit Popular va pagar amb diner públic campanyes de Mariano Rajoy.
El Partit Popular de Madrid hauria subvencionat part de les despeses de la campanya de les generals de 2008. El cap de llista era qui ara és president del govern, Mariano Rajoy. També s'hauria pagat la publicitat exterior, banderoles i fins i tot el teleprompter amb subvencions públiques concedides per la Comunitat de Madrid.
Vaja, sembla que no pugui ser. Les 8 del matí i 11 minuts. L'abstenció del Partit Demòcrata permet aprovar el decret de l'estiba.
El Congrés dels Diputats ha aprovat el decret de reforma de l'estiba. Ha tirat endavant en el segon intent, 2 mesos després que la cambra va rebutjar el decret. Aquest dijous, la liberalització del sector ha prosperat perquè, a més dels vots a favor del Partit Popular, Ciutadans i els nacionalistes bascos, també ha comptat amb l'abstenció dels diputats del PDeCAT. Les modificacions incorporades al decret no són suficients per als sindicats d'estibadors, que ja han convocat vaga als ports a partir de dimecres de la setmana que ve.
I segur que aquesta abstenció del PDeCAT no té res a veure amb el fet que el PP no es presenti a votar perquè el Palau de la Música exigeixi a la Generalitat que es personi com a acusació en el cas Palau i en l'afer que li afecta el mateix PDeCAT. Segur que no té res a veure. Les 8 i 11, Brasil no abandona la inestabilitat política, Dani.
Una inestabilitat causada per la corrupció. El president actual, Michel Temer, va arribar al poder després que la presidenta Dilma Rousseff fos destituïda. Ara, el nou president també serà investigat per corrupció del Tribunal Constitucional. Una gravació hauria provat que el cap d'estat hauria volgut comprar el silenci de l'expresident de la Cambra de Diputats, que compleix una pena de 15 anys de presó per corrupció.
Segur que li devien dir, si no has hecho nada malo, no tienes nada que temer. La Unió Europea multa Facebook per enganyar per la compra de WhatsApp.
Segons la Comissió Europea, la xarxa social ja sabia que tècnicament podria connectar les dues aplicacions, però ho va negar. Facebook ha admès que va haver errors no intencionats en la informació que va facilitar.
Gràcies, Dani Cortés. Són les 8 del matí i gairebé 13 minuts. I com sempre, quan acabem el repàs informatiu, i avui a més que és divendres, volem fer un repàs llarg, ample, abast de tot allò que passa a la nostra comarca en l'àmbit cultural, lúdic i festiu. Comencem la ronda, diguem-ne, de l'agenda cultural d'avui. Tenim una xarxa de persones distribuïdes per tot el territori per explicar-nos què passa a tot el Baix Empordà en aquest cap de setmana que comença avui d'aquí a res, a poquetes hores. Falten 2 minuts perquè sigui 9:15 del matí. Comencem la ronda cultural del Supermatí.
Supermatí.
Anem a Sant Feliu de Guíxols. David González, bon dia.
Bon dia des de Sant Feliu de Guíxols. Demà dissabte podreu gaudir de la Diada Internacional dels Museus que organitza l'Associació d'Amics dels Museus amb el concurs de pintura ràpida, la presentació del llibre Dòlmens, Coves i Menirs, monuments megalítics del Baix Empordà, el gironès La Selva, de Pau Roig i Xavier Niell, a càrrec de Néstor Sanchís, a les 6 de la tarda al Museu d'Història. I a la nit, el museu visita guiada a les Torres del Monestir, a les 9 del vespre. Cal fer reserva a l'oficina de turisme o al Museu d'Història, places limitades. I el diumenge 58è aplec de Pedralta, amb el tradicional concurs d'all i oli, a les 12 del migdia, el concurs de rams i conjunts de flors boscanes i les activitats a Santa Escolàstica. Festa infantil amb Jordi Tonietti a les 4 de la tarda i tot seguit xocolatada popular, la cantada de veneres i cremat amb el grup La Taverna del Xatrac, a les 17:30. 7:30. I el diumenge 21, concert vermut amb Chris Snellgrove i Marlon Dean Cliff a les 12 del migdia a Can Romaguer, Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols.
Gràcies, Sant Feliu de Guíxols. Anem a Palamós, Marc Clapés.
Aquest divendres a Palamós, a partir de les 11 fins a la 1, taller d'escriptura, taller d'introducció a la narrativa curta a càrrec de Miquel Martín. També aquest divendres, cloenda de la 27a mostra de teatre juvenil a Palamós, amb les dones sàvies a càrrec de Teatre Maldà, a partir de les 8. I dissabte, al Museu de la Pesca i Barques de Peix, visita guiada gratuïta a les barques de peix i al Museu de la Pesca. A partir de les 12 del migdia, dura una hora i mitja i l'entrada és gratuïta. I diumenge, de les 10 del matí a les 8, exposició de catifa i flors, flors dels veïns i actuacions musicals diverses, Sant Joan florit i artesanal. A més, hi haurà una rosada popular. I a les 12 del migdia, al Passeig del Mar, ballada de sardanes amb la copla Foment del Montgrí.
Gràcies, Marc Clapés, des de Palamós. Tornem a connectar amb en David González. Volem saber què passa a Santa Cristina d'Aro, David.
A Santa Cristina d'Aro podeu visitar aquest dissabte al Monestir de Solius a partir de les 11 del matí l'exposició de diorames de Pessebre. També xerrada la màgia de la cervesa a càrrec d'Agustí Enzesa, sommelier, a la sala d'exposicions de la Caixa a les 8 de la tarda. I a l'església parroquial a partir de les 21 hores, concert clàssic trompeta i orga amb Olivier Bastoul i Diem Hong Tran. I diumenge al matí a partir de les 10, festa major de Solius al Monestir de Solius amb diferents activitats. I a les 11:30 a la Cova d'Andaina de Romanyà, visita guiada, passeig entre dòlmens.
De Santa Cristina anem a Palafrugell, Sílvia Pedret.
Bon dia, Miquel. Aquí a Palafrugell avui tenim una taula rodona que debatrà sobre la vigència de les idees de la Primera Internacional 150 anys després. Hi participa el filòsof Octavi Carrera amb representants del PSC, Iniciativa Esquerra, la CUP i Avancem. En un altre pla, avui i demà s'organitzen els sopars cantats Pere Bahí a les 9 del vespre amb els grups Peix Fregit, Els Cremats i Port Bo a diferents restaurants del municipi. A més, aquest dissabte tenim diverses activitats culturals. Demà a les 12 del migdia es presenta el llibre En el Triángulo de la Verdad, de Sònia Sánchez, a la biblioteca. A la mateixa hora, a les 12, tindrà lloc un vermut literari Josep Pla a la Fonda L'Estrella. I a les 6 de la tarda, els alumnes de cant de l'Escola de Música faran un recital a l'Espai de l'Energia.
Seguim, tornem a parlar amb en David. Anem a Platja d'Aro, David.
Del 17 al 21 de maig, el Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro torna a acollir l'Open Internacional per a Joves de Tenis Taula amb més de 200 joves esportistes. Dissabte 20, a partir de les 9:30 del matí, a la plaça Major de Platja d'Aro, mercat xic gastronòmic amb activitats infantils per nens i nenes, amb la presència del personatge infantil de Ratatouille. També dissabte a la tarda, jornada de portes obertes de l'escola del Club Tenis d'Aro amb activitats obertes a tothom davant del Palau d'Esports i Congressos. I també a Platja d'Aro, ball de tarda, música en viu al Centre Cívic Vicenç Bou, de 6 a 8 de la tarda, al marc del programa Gent Gran, Gent Activa. Diumenge 21, Dia de la Família, benvingut al món. A l'Ajuntament de Platja d'Aro es tancarà l'acte amb l'espectacle d'animació infantil Miranius, de la companyia Pam i Pipa. I a la tarda, activitat familiar concert SP3, sempre a punt, obert a tothom, que celebra la plaça del Mil·lenni a partir de les 17 hores i en el marc del primer congrés de turisme actiu de Platja d'Aro.
Déu-n'hi-do, si n'hi ha de coses per fer a Platja d'Aro, també n'hi ha moltes. Dèiem, també n'hi ha moltes a la Bisbal, Manel Magrinyà.
Bon dia, Miquel. Aquests són els actes que destaquem a la Bisbal i pobles del voltant. Aquest cap de setmana es continua celebrant el segon torneig internacional de tennis femení al Club de Tennis de la Bisbal. Es duran a terme els partits de finals de dobles, semifinals de single i final de single. Tots els partits i actes estan oberts al públic de manera gratuïta. I a la llibreria La Siglantana, presentació del Mirall dels Llibres, de Xavier Lloberes, a càrrec del mateix autor i de Lluís Muntada. A la mateixa hora hi ha la plaça de la Llibertat i el Piccolo con Víctor, performance d'òpera a càrrec de Joan Casa. A les 10 al Mundial, documental sobre el Japó. També a partir de les 10 a la plaça Major comença un nou d'Aerofolk amb el grup Ratafia. I a la mateixa hora, a l'alternativa Nit de Rigi, amb Sr. Wilson, Badalonian i African Warriors. Dissabte, a 6:45 de la tarda, a la llibreria La Siglantana i dins els actes del Dia de l'Autisme, es presenta el llibre solidari Lletres Blaves per l'Autisme, amb els escriptors Ruiz Trillo, Pérez Fuster, Joan Verdaguer i García Pérez. I la música de Xavi Casino, del grup Montcasino Casamor. De la 7 al Mundial, concert solidari Ingestive Music en Fusion, a benefici de l'Associació Acollida i Esperança. A les 10, Nit de Punk Rock, a l'alternativa amb Pilseners, Motor Brettles i Corford. Diumenge a les 7, Òpera Jove Mundial amb Il Convito.
I no deixem de parlar amb en Manel Magrinyà des de Ràdio Bisbal perquè volem saber què passa també a Verges, Manel.
Avui divendres a 8:45 del vespre i al Maspi de Verges, inauguració amb recital de poesia inclòs de l'exposició Costures del col·lectiu Art de la Jonquera, a càrrec de Catalan Hunter.
Gràcies, Manel Magrinyà. A les 8 del matí i 19 minuts, volem saber què passa a Cursà, Núria Gelabert.
Bon dia. Aquest cap de setmana, Cursà es posa a les Bambes. Si a tu també t'agrada caminar, ets fan de la natura i t'encanta descobrir nous racons del nostre entorn, agafa paper i boli perquè això està pensat per tu. La colla marxaire de Cursà ens prepara per 19è any consecutiu la marxa del Puigrodó, un recorregut de 13 quilòmetres on es passa pels llocs més característics del nostre municipi. El preu d'inscripció és 7 euros i el punt de sortida és la plaça del Firal, o sigui que ja ho saps, diumenge dia 21 a les 8 del dematí t'esperem a la plaça del Firal de Cursà. Per més informació sempre podeu consultar el nostre Facebook Cursà Informa o el Facebook dels marxaires, que és Colla Marxaire Cursà.
Hem de mirar aquesta connexió que tenim amb Cursà amb la Núria Gelabert, que sembla que hi ha un dels dos canals, un dels dos costats que no acaba d'anar bé. Estem a punt d'acabar aquesta ronda per la comarca del Baix Empordà per saber què hi passa, quines són les activitats més destacades. Volem saber què passa a Calonge, David.
A Calonge, aquest diumenge 21 de maig, Musicletada 2017, a les 11 del matí amb sortida al paratge del Collet de Sant Antoni. Les inscripcions es poden fer prèviament al web interludi.cat.
I tanquem la ronda informativa anant a Torroella. Allà hi tenim en David Parreño. David.
Bon dia, Miquel. A Torroella teniu fins aquest diumenge per veure les exposicions d'aquesta temporada al Palau Solterra de la Fundació Vilacases. Són els últims dies per visitar les exposicions de fotografies Poematge de Martí Boada i Teresa Romanillos, Percepcions d'Anna Veí i Sinapsis de Mapi Rivera. En el terreny musical, Torroella es prepara per rebre demà un concert de gospel. Rebrà el Gospel Viu Choir i actuaran aquest dissabte a 11:45 de la nit a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella. I diumenge a l'Estartit ens podrem posar en la pell dels pescadors. A les 9 del matí hi ha una sortida en vaixell per veure la feina del pescador i al cap de dues hores, a les 11, es podrà fer un esmorzar al moll central del port de l'Estartit.
Gràcies, David Parreño. Acaba aquí aquesta ronda, acaba aquí aquest resum de les activitats culturals lúdiques festives que es poden fer a casa nostra.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Si us n'heu perdut alguna perquè l'agenda en si ha sigut llarga, sempre podeu fer el que diem, no? Consulteu a través del web radiocapital.cat. Allà hi trobareu tot aquest resum. I després del resum de l'agenda, anem, com sempre, al comentari. Comentari que avui ens porta el periodista Dani Chicano.
Fa 12 anys que l'escola de Vall-llobrega és en mòduls prefabricats, un eufemisme de barracons. No és un cas únic, diu que el Gironès i el Baix Empordà és on hi ha més. A l'escola El Bosc de la Pabordia de Girona hi són des de la seva creació, en fa 9. I els primers anys van compartir nucli de barracons amb un altre centre, una convivència, per dir-ho suau, complicada. Conec el cas de Girona de primera mà, deixeu-me fer un incís. És sagnant que ara hi posin al costat més barracons per ampliar l'Institut Armacenda, al qual està adscrit aquest centre. I de l'incís. Com deien, en dos casos, els de Vall-llobrega i Girona, els equips docents fan mans i mànigues per compensar al màxim possible els dèficits que provoca treballar en una situació precària. El fet d'estar en barracons, que ja de per si mateix estableix un greuge comparatiu intolerable, que no paguem els impostos com els altres, els pares i mares dels alumnes que hi són. S'hi afegeix que quan demanes a l'administració quelcom necessari, com per exemple una pista poliesportiva, que és, per entendre'ns, un tall de ciment amb dues cistelles i dues porteries, et venen amb l'excusa de mal pagador que el centre és provisional. Llavors, la meva pregunta és: eduquem provisionalment els nostres fills, nosaltres? La resposta és no. La seva formació no és provisional. És més, la seva formació és el futur d'aquest país. És per això que no entenc que aconseguir les millors condicions per a l'ensenyament públic no sigui una prioritat pel govern, i sí que ho sigui continuar mantenint els concerts amb escoles privades que tenen tot allò que necessiten per dur endavant la seva tasca. La situació que viuen els centres que estan en barracons es pot afrontar de moltes maneres per part dels pares i mares, però la conseqüència més positiva quan es dona és la gran cohesió que provoca entre els pares i l'equip docent i entre les mateixes famílies. I d'aquí en surten les manifestacions, les reclamacions i les accions orquestrades, en ocasions molt originals i no sempre de signe únicament reivindicatiu, sinó també propositiu. Tinc una mala notícia pels responsables d'ensenyament. aquests pares i mares, els de Vall-llobrega, però també els d'altres escoles en barracons, no pararan. Perquè lluiten per quelcom que vosaltres hauríeu de ser els primers a reivindicar, procurar i facilitar la millor formació possible pels seus fills.
El comentari d'avui d'en Dani Chicano, arran d'aquesta notícia que just explicàvem avui, que Vall-llobrega reclama al govern que es retirin els barracons. Tenim a punt l'entrevista amb el que serà el futur alcalde de Palafrugell, el senyor Josep Piferrer, serà just de res, d'aquí a mig minut.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I els protagonistes de la notícia, com a mínim avui en l'àmbit polític, i si no hi ha cap sorpresa, avui serà, sense cap mena de dubte, Josep Piferrer. Senyor Piferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
A partir de les 12 comença aquest ple extraordinari que l'haurà de nomenar alcalde i que haurà de conformar un nou equip de govern de Palafrugell. Volem parlar amb ell sobre aquest aspecte, però abans, però, fem una petita radiografia del tema. Com hem arribat fins aquí amb en David Parranyó. David.
D'aquí a poques hores, a les 12 del migdia, s'ha de celebrar a Palafrugell el ple extraordinari que anomenarà Josep Piferrer com a nou alcalde de Palafrugell. Serà la culminació de la moció de censura que Esquerra i el PDeCAT van presentar farà tot just dues setmanes.
Senyor Piferrer, està nerviós?
Nerviós, no. Ara recordava amb un bon amic que segurament vaig estar més nerviós fa 25 anys amb el Barça i la Champions, perquè era una cosa que no depenia de mi. Vaja. I aquests que tenim una certa edat i que aquella data va ser molt recordada i ara, bueno, els mitjans de comunicació que van tots plens ja començant a celebrar aquest 25è aniversari. No, no és nerviós, vull dir, el neguit de tenir-ho tot preparat, el neguit de... Quan tens feina per fer, és difícil posar-te nerviós. No? El nerviós és que no tens res a fer i t'esperes un fet important com el que passarà avui a les 12 del migdia.
Per cert, que fa un moment parlava d'aquests 25 anys de la primera Copa d'Europa que va guanyar el Barça. No sé si ha tingut ocasió de sentir el president del seu partit, el senyor Junqueras, fent de narrador ocasional a Catalunya Ràdio.
No, he estat enfeinat per aquí a casa i no...
Quan tingui un moment, busqui l'àudio, escolti, i després faci el favor de fer-li arribar al senyor Junqueras que faci política. Que no faci transmissions de partit de futbol.
Que m'arribarà segur perquè, bueno, la xarxa de comunicació d'Esquerra és molt potent i no cal estar en el dia. Com arribes al vespre, reps els resums de totes les intervencions de tots els membres rellevants del partit. Jo, per exemple, ara, com a anècdota, jo sóc un gran admirador d'en Joan Alòrit, ara que sentia la vostra crònica d'educació, que és un gran professor que tenim a Madrid, allà als d'Esquerra, i que dona unes lliçons a dintre del Parlament, del Congrés de Diputats, extraordinàries, sobre educació i sobretot sobre humanitat. Uh-huh. L'escoltaré, segur, em fa molta gràcia, però me l'imagino.
Sí, Catalunya Ràdio va reunir el senyor Junqueras, la Inés Arrimadas i l'Albano Dante Fachín, i els hi ha fet narrar el gol de Koeman en aquesta final de Wembley del 92.
El nostre president ha de narrar històries més antigues, ell.
Exacte, i més èpiques, si fa falta, no? Més
sí.
Escolta, senyor Piferrer, bé, en qualsevol cas, com s'està preparant aquestes hores prèvies a aquest ple extraordinari?
Bé, veiem d'aquí, feina, volia repassar una mica la intervenció d'avui i sobretot el que hem estat fent prèviament ja és preparar, pensant doncs que la votació d'avui serà correcta, que res serà positiva i que res fa preveure que no hagi de ser així. Però, esclar, seguidament, a partir de les 6 a les 12, doncs diríem a partir de la 1, ja hi ha un munt de feina per fer i ja l'hem estat preparant i ja hem estat allà, doncs amb coses de papers, amb coses d'intervencions. Aquesta mateixa tarda hi ha 3 actes en el qual hi haig de participar i això, preparant coses, treballant per ja a partir del migdia, uh-huh, fer aquesta nova feina que m'ha encomanat tant el ple de l'Ajuntament com, com una gran part de la població de Palafrugell.
Escolti, senyor Pifarré, publiquem al nostre web avui una notícia que diu que només el 6% dels vehicles van a més de 50 km per hora per Llofriu. I això ens ha fet pensar que en el moment de presentar el seu pla de govern no es va esmentar en cap moment el barri de Llofriu. S'ha oblidat d'alguna cosa o forma part d'algun pla relacionat amb els barris o com va això?
No. I parlem de barris, eh? Parlem de barris. A veure, el que vàrem intentar fer amb el PDeCAT és buscar un parell d'accions per àrea, per posar-la, per començar-hi a treballar. I perquè saps què passa? Que si nosaltres publicàvem un llistat d'objectius a fer molt llarg, segur que trepitjàvem amb una de les coses que ja estava fent. I una de les primeres accions que pensem fer és no tocar tot allò que funciona, i funcionen moltes coses de l'Ajuntament, i això ho hem reconegut sempre. I després, quan siguem allà, intentarem arreglar aquelles coses que, per exemple, no ens agrada. I sobre el semàfor de Llofriu, o sobre el radar de Llofriu, n'hem escrit molt i estem molt descontents encara com està la cosa. Tinguem en compte que hem aconseguit, gràcies sobretot a accions d'Esquerra, hem aconseguit disminuir moltíssim les infraccions que hi ha allà. Nosaltres sempre hem dit el mateix. Nosaltres el que voldríem és que les infraccions fossin zero. O quasi zero, que zero és impossible, però és quasi zero. Encara s'han de disminuir més. No parlin de percentatges. Ja vull dir, el que hauríem de parlar és que, degut a la senyalització que varen posar ells, hi havia tres vegades més d'infraccions de la gent que venia de la Bisbal cap a Palafrugell, que no pas de Palafrugell cap a la Bisbal. Per què? Doncs perquè resulta que la senyal d'avís del 50 la varen posar després del semàfor amagat darrere d'una casa. Després nosaltres ho varen fer veure, varen fer tota la publicitat i ho varen canviar-ho. I creiem que encara tenim marge de maniobra per intentar aconseguir el que volem, és que tothom passi per sota de 50 km per hora per dintre Llofriu, que és l'objectiu número 1, és l'única cosa que ens importa.
També avui publiquem una notícia que fa referència a un estudi que ha fet públic l'IDESCAT, parla de la renda disponible per les famílies, explica com Platja d'Aro és un dels pobles del Baix Empordà que han pujat, parla a la banda, entre cometes, negativa, o a la banda baixa d'aquesta taula, parla de Palafrugell i situa la renda disponible per les famílies en uns 12.400 euros. Pregunto, no sé si es pot fer alguna cosa des dels ajuntaments per millorar aquesta renda disponible, que al final això és qualitat de vida per la gent que viu al poble.
Sí, no l'he llegit, ho desconec. Vull dir, nosaltres el que hem d'intentar és dir, com una economia de casa, no? Vull dir, el que hem d'intentar és que sempre buscar tots aquells recursos que puguin venir de fora cap aquí. Recursos no vol dir recursos públics, sinó recursos que facin promoció econòmica. Tenim idees, no els posem en el programa perquè són aquelles coses que, com siguis a dintre, veuràs totes les possibilitats que hi ha. Però recordo, per exemple, que nosaltres en el nostre programa electoral, i això és una cosa que haurem d'anar intentant en aquests 2 anys a veure què podem fer, doncs, per exemple, doncs, el pal de paller de Palafrugell, per exemple, econòmicament parlant, relacionat amb el comerç, és el mercat del diumenge. Doncs hem de tornar a recuperar, i el PDeCAT hi està completament d'acord, hem de tornar a recuperar aquella aspiració que teníem en les eleccions del 2015 i tornar a posar el mercat del diumenge com un far d'atracció a Palafrugell, doncs, de ser el centre comercial de la comarca els diumenges, no? Serà molt difícil fer-ho entre setmanes, també seria molt bo, però serà molt difícil, però el diumenge sí que té un gran pol d'atracció. Ens agradaria tenir, per exemple, el museu acabat com una atracció cultural que també porta gent, i també recordo, per exemple, que portàvem un pla que és intentar estudiar d'obrir les grans zones que tenim de la zona industrial, haver d'intentar d'arribar a un acord amb el port de Palamós per veure si podem fer un acord i intentar, doncs, que el port de Palamós pugui fer servir instal·lacions de la zona industrial d'aquí Palafrugell.
A més, a Palamós tenen cert conflicte per fer créixer el seu sòl industrial. Aquesta podria ser una oportunitat. Senyor Pifarrés,
sí.
Digue, Xavi, perdó.
No, i Vall-llobrega ja ho tenen bastant col·lapsat, perquè també el port de Palamós ho tenen a Vall-llobrega i també estan...
Estan una mica col·lapsats. Escolti, som a les portes de les festes de primavera. Vostè les entomarà ja com a alcalde. Què n'espera d'aquesta edició?
Aquesta edició, no sé, vull dir, l'esport d'aquelles deies, la cosa que comentàvem al principi del neguit, no? Vull dir, ha sigut unes festes muntades una mica estranyes, tinguem en compte que la gran part de la programació la va muntar des de quan hi havia el govern amb el PDeCAT i sobretot la Marta Baserba, que és la, era la regidora responsable. Han estat ells, diríem, aquest temps, aquests quasi dos mesos en parèntesis, i reprendrem, i sobretot ella serà la que, doncs, a partir d'avui mateix es posarà altra vegada davant de les festes de primavera per tornar-ho a tirar endavant, unes idees que ella havia tingut, que després algunes han patit, hi ha hagut petits canvis, i intentarem fer-ho tal com estava programat i fer-ho millor que puguem. Sabem que és un any de parèntesis. Nosaltres a partir del setembre volem començar a treballar en festes de primavera i donar-li el caire que festes de primavera cal i que és absolutament necessari.
Escolti, aquest dimarts passat nosaltres entrevistàvem el president dels Carrossaires.
Sí, ho vaig escoltar.
Bé, si ho va escoltar, va sentir com carregava enduresa contra la política en general, directament.
Sí, sí.
Acusava el govern municipal, l'actual i també els anteriors, de fet, de treballar més per esdeveniments, ell deia, de cares a la galeria, ell feia servir la paraula postureig, que no pas per les coses tangibles, i a més deia, ens demanen els Carrossaires que ens impliquem en l'organització de les festes per cobrir les seves mancances, però nosaltres també tenim una vida. Si li sembla, l'escoltem, recordem aquest moment, si us plau.
Organitzar el sopar que van a fer presentació, hem organitzat també una excursió d'un col·legi a les Naus, perquè a veure si el jovent s'implica, ara tindrem també un taller a la biblioteca, i etcètera, etcètera, o sigui, ens impliquem al tema organitzatiu i això ens resta temps per fer Carrossa. Tots treballem, tenim una família, una vida, i agafem aquestes hores que tenim per fer Carrossa, si les dediquem a una altra cosa, que s'ha dedicat un altre gent a fer-ho, doncs s'implica en això, que anem més afogats, no?
Senyor Pifarré, què li diem al senyor Gil que farà aquest nou govern?
A veure, en tema Carrosses, no, en tema festes de primavera, o sigui, és molt clar que hi ha dues etapes. Hi ha l'etapa fins que hi havia un grup potent que els organitzava i l'Ajuntament feia el que feia, i deixaré aquí més amb aquesta paraula, sense fer una crítica del que es feia a l'Ajuntament en aquells moments. El grup desapareix, l'Ajuntament li cau la patata calenta, mai millor dit, intenta en aquests 2-3 anys intentar solucionar els problemes com està, i ara el que s'ha de fer és tornar a encaminar les festes de primavera cap a un nou camí en el qual hi hagi l'Ajuntament com a motor, però que també la societat civil, les associacions tornin a intervenir en l'organització de les festes. Les festes canviaran i canviaran molt, i això no tinc cap mena de dubte.
Es convertiran una mica en l'esdeveniment de cultura popular i festiva,
sí,
de referència.
A mi em va saber greu que el senyor Gil ja critiqués els polítics que han d'entrar sense haver ne parlat, no? Vull dir, evidentment té tot el dret a criticar, però com a mínim que critiqui com hagin proposat alguna cosa, com hagin fet alguna cosa. Miri, jo només, com l'escoltava el senyor Gil, jo deia, home, parlem-ne, perquè igual tenim un llenguatge igual, no sé, vull dir, parlo per mi particularment, la meva experiència personal. Jo he sigut 11 anys carrossaire, he estat uns 15 anys a dintre del grup de festes de primavera. Home, alguna cosa de festes de primavera sé, tinc clar, no? I després aquestes idees que tinc de festes de primavera, que segur que són molt semblants en l'aspecte de carrusel dels que pugui tenir el senyor Gil, jo crec que ha de ser fàcil de fer una cosa bastant conjunta. Que els carrossaires criticaran l'Ajuntament, el grup que organitzi, segur, i jo sóc el primer de com era anar allà, vull dir, sempre la crítica aquesta sempre hi ha sigut, i els que som la gent que m'escolta i sap que ha viscut en aquest món dels carrossaires ho sap. Només recordo d'una cosa, jo vaig formar part de l'executiva de la primera agrupació de carrossaires que es va fer als anys finals dels anys 70, i es va fer per fumbrar canya a l'Ajuntament, i després va sortir el grup de festes de primavera i van continuar fotent canya al grup de festes de primavera. Jo crec que tenim temps. A l'Ajuntament, els tècnics de l'Ajuntament també s'han resituat una mica després d'haver-los caigut a sobre les festes de primavera, que no sabien com els hi venia. He estat parlant ja amb tècnics sobre això, tenen les idees bastant clares. saben on són ara i saben tot el que es pot arribar a fer, no? I començar-ho a treballar no com aquest any, que es va treballar molt i molt tard des de sobretot alguns tècnics de l'Ajuntament, sinó començar-ho a treballar des del setembre i planificar-ho bé. Uh-huh. I tornar a fer posar les festes de primavera en el lloc que li correspon. Jo no diria que s'ha donat més èmfasis en unes festes que en unes altres, sinó que les festes de primavera, per les raons que he explicat abans, han estat en certa caiguda, no? Doncs ara l'hem de tornar a posar en allò que li correspon. Però serà fàcil, perquè el potencial de festes de primavera és extraordinari. És una de les festes que mou més gent a Palafrugell. Jo diria que molt més gent les festes de primavera que no pas totes les altres festes juntes.
Senyor Ferrer, al voltant de tot el que té a veure amb l'àmbit de les festes, deixi'm que li pregunti, vostè a més d'alcalde serà regidor de Cultura, deixi'm que li pregunti, de la mateixa manera que nosaltres des d'aquest programa sempre hem defensat que els ajuntaments o els governs en general, la promoció econòmica no hauria de fagocitar o no hauria d'acabar-se atribuint competències més pròpies d'un àmbit de cultura, li pregunto, les festes, que moltes vegades són festes relacionades amb la cultura popular i tradicional, l'àmbit de festes s'ha de desvincular també de la gestió cultural?
Desvincular no, s'ha de tenir clar. Per exemple, unes festes com o una activitat com a Flors i Violes segurament que té un component més econòmic que no pas cultural, malgrat la cultura i és molt present. I en canvi d'altres, com per exemple les festes de primavera, jo crec que el principal de tot de les festes de primavera és el gaudi de la gent, és la gent que fa carrosses, que s'ho passa molt bé fent carrosses, malgrat si enfadi i es discuteixi i tot el que vulguis, tu vas allà un dia que fan carrosses a la nau i dius, ostres, això és vida, no? O veus la quantitat de gent que es prepara els balls, que s'agi els balls, que es fan els vestits o que s'encarreguen els vestits i el que disfruten sortint a festes de primavera, això és cultura. I la part econòmica o la part de promoció econòmica que hi ha aquí, això és un fet secundari o un fet a posteriori que puguin haver-hi, però en festes de primavera aquí el que ha de prevaldre és l'acció cultural directa, ja no parlem de cultura, no? L'acció emotiva directa a la gent. Jo penso, que he vist ara en grup de festes de primavera, havia sigut el responsable de la fireta. Ostres, ho de la fireta, jo no sé si és cultural o no és cultural, però efectivament, la part efectiva de les criatures és un fet extraordinari, i és això, aquí és el que s'ha de continuar apostant, no per la fireta que ja està en marxa i que ja funciona i ja no hi ha cap mena de problema, sinó que intentant buscar alguna altra d'aquestes activitats en el qual la gent s'hi senti ben identificada i s'ho passi bé. Uh-huh. S'ho passi bé, això, les festes són per passar-s'ho bé, no? I ens falta algun acte per unes franges d'edat, no? I amb això jo crec que ho tenim clar, les idees les tenim clares, vull dir, es tractarà només de posar fil a l'agulla i començar-ho a treballar.
Uh-huh. Dèiem, vostè serà també regidor de Cultura, precisament és l'àmbit o l'àrea que va acabar de fer vessar el got en l'anterior govern en el qual formava del qual en formava part el PSC i el PDeCAT abans que es trenqués. Quins seran els eixos de la nova política cultural de Josep Pi Ferrer?
Bé, vull dir una mica d'aquesta, no? Vull dir, aquesta cultura més popular, aquesta cultura... I això no deixarem al marge el que sigui econòmic, la part més econòmica, no? Uh-huh. Aquesta cultura més popular i aquest arribar més a la gent, per exemple, per Sant Martí ho tenim una mica abandonat, la festa petita, intentar fer no gaire cosa, però intentar des d'alguns dels àmbits, ens agradaria tornar a recuperar aquella fira d'entitats que es feia, i algun fet cultural en el qual la gent doncs vulgui anar a un concert o amb un acte d'aquest, de que la gent pugui recordar una mica doncs el que era la festa petita de Palafrugell. O per exemple, tenim completament abandonat el que seria el Revelló de Sant Joan. Tinc els meus dubtes que per aquest any hi arribem, no? Volem intentar fer alguna cosa, però ho veig molt difícil que per aquest any entrant en el govern a principis de juny, que pel 24 de juny puguem fer alguna cosa. Però, home, que la gent després de sopar pugui anar a un lloc i que hi hagi una mica de ballaruca amb la típica copa de xampany i tallat de coca, home, estaria molt bé, estaria molt bé.
Escolti, no em digui xampany, que vostè és d'Esquerra, eh?
Jo tinc una certa edat i no faig propaganda, però vull dir,
li estava fent la broma.
I en allà el meu oncle, que havia portat molt de temps, sempre deia que allò era xampany i que deixessin d'històries tot, i una mica com un homenatge al meu oncle, que havia estat tant anys en allà al cap de la botiga i que venien tant, no? Jo encara recordo a casa haver-hi les ampolles que també mètode
Champenois. Sí, a Pals hi tenim a Can Genís, que és un bar que porta allà més anys que gairebé la Torre de les Hores, i en els vidres de Can Genís hi té pintat a mà una espècie de rètols o de reclams que diu un vermut, no? I hi ha dibuixades unes olives. Tapes, hi ha dibuixat un popet i posa xampany. I a més, xampany d'aquest que se serveix amb copa d'aquesta plana i ample, sap? Com de tota la vida. Aquesta que quan li ofereixes a algú que és expert en vins o caves, te la fot pel cap. Doncs aquesta mateixa és amb la que es veu el xampany. Sí.
Home, aquells que som una mica com en Rafa Nadal, no? Que va escriure aquell llibre com en dèiem, xampany, o com en parlàvem de xampany.
Exacte.
Vull dir, m'ho fem molta gràcia.
Encara una altra pregunta sobre l'àmbit cultural. Vostè m'ha parlat de cultura i de festes populars. Jo li vull preguntar per la programació del Teatre Municipal, que fins ara s'ha caracteritzat per tenir poca programació de teatre per si mateix, diguem-ne, de teatre professional, de teatre d'aquest que es mou en gires. No sé si això seguirà sent així o si ha de canviar.
És una cosa... No li hem posat nosaltres en el programa perquè jo tinc bastant de desconeixement ara en aquests moments com està tot l'assumpte de teatre professional. Sí que és molt car. Sí que és molt car. Això sí que ho sé. I llavors és allò que s'ha de valorar. Vull dir, val la pena fer venir grans obres de caires professionals a Palafrugell, o podríem sortir més a compte que els hi paguem un viatge a Barcelona per poder-los veure. Jo crec que el teatre de Palafrugell, sense desmereixer això, i es fan petites pinzellades d'aquestes obres de petit format que fan més ruta i que venen, i ara per festes de primavera també n'hi ha alguna, un monòleg, no? I s'han de continuar vinguent fent. Però jo crec que hem d'apostar per el teatre més de proximitat nosaltres, no? És molt difícil que des de regidor de cultura ara digui que quedaria molt bé, doncs promocionarem el teatre amateur de Palafrugell, no? Això queda molt i molt bé, però el que necessites és gent per poder-ho fer, i per la nostra màxima aspiració. Jo vaig gaudir com un animal ara fa 15 dies quan van venir els de la gespa de Palamós a fer tots eren fills meus, per cert, amb un director de Palafrugell, amb en Jordi Massoni. Uh-huh. Va ser una obra extraordinària. Va ser una obra de pell de gallina. I no dic jo, ho deien tota la gent que hi havia allà. No cal que que ens gastem molts i molts de diners per fer venir obres d'aquest circuit més comercial o més professional de Barcelona. Si amb aquesta cosa que tens propera aquí...
El problema, senyor Piferrer, sí, és que d'experiències com aquesta al cap de l'any n'hi han dues o tres. Teatre com el de Palafrugell, d'un poble com el de Palafrugell, jo crec que caldria esperar que la programació fos una mica més completa i més àmplia. Jo he parlat de teatre, però evidentment no només de teatre, parlo també de música, de tot tipus. Però vaja, parlo de programació més àmplia, no de professional pel fet que sigui professional i l'altre que sigui amateur, que no ho plantejo en aquests termes, sinó ho plantejo simplement en termes d'una programació que sigui completa i repartida al llarg de l'any i que no se circumscrigui només a la capacitat que tenen els grups de teatre. A Palafrugell hi ha també l'aula de teatre en la qual hi participen gent que col·labora amb nosaltres i fa muntatges també espectaculars, però clar, és que en fan un o dos a l'any.
Jo crec que s'ha de buscar l'equilibri, però no podem llançar la casa per la finestra. I és aquest equilibri entre la gent de fora i les coses que hi ha aquí, no? Intentar que es mantingui aquesta programació, m'entens? O sigui, hi va haver una època que hi havien inclús estava promocionat per la Generalitat i tota la història d'aquestes obres sí, importants.
Cultura en Gira i el programa Puncat, sí.
Però això, esclar, això es pot fer, s'ha d'intentar fer, però amb una certa mesura, tinguem en compte que la capacitat del teatre és la que és, que són aquestes, no arriben ni 500 persones, que no pots posar unes entrades altíssimes i que el cost aquest és elevat. Intentar aprofitar aquestes actuacions que puguin haver-hi, tornar-nos a sumar a totes aquestes campanyes que pugui haver-hi, com el de Palamol que es fa a Girona i la temporada alta que fa a Girona, que aquí a Palafrugell doncs ja s'ha vist alguna cosa d'aquestes, intentar aquestes, i la veritat tens raó, però això hem de fer-ho al llarg de l'any, intentant combinar el temporada alta amb l'aula de teatre, que aquesta sí que és, això sí que serà una meva responsabilitat de tornar-li a donar sobretot l'infraestructura que necessiten perquè continuïn treballant, amb la gespa de Palamós o amb altres obres que puguin haver aquí en el voltant, i amb aquestes anar fent aquesta xarxa i anar intentant vestir el teatre amb una sèrie d'activitats d'aquestes programades al llarg de l'any, i intentant fer-los i quebre, no? Perquè la veritat és que sí que ens manca alguna d'aquestes activitats que tu deies, però també s'ha de reconèixer que tu vols fer alguna cosa en el teatre i sobretot el cap de setmana te donen hora d'aquí dos anys, perquè cada cap de setmana hi ha una activitat o una altra, o sigui que el teatre com a cors cultural de Palafrugell funciona. Perquè per experiència pròpia, tu intentes fer alguna cosa, i tu demanes quan està lliure, i està lliure, per què? Perquè les entitats del poble que fan activitats culturals, algunes no tan cares al públic sinó més cares internes, fan servir en el teatre com a casa seva, i això és extraordinari.
Senyor Pifarré, estem a punt d'acabar. Ara vostè parlava d'entitats en una entrevista també en aquest mateix programa. L'encara actual alcalde Juli Fernández l'acusava a vostè de no reunir-se amb les entitats del poble i posava en valor que ell ja s'ha vist amb gairebé tothom. Què li han de dir?
No puc contestar això. Jo no sé, això deu evitar-ho les últimes dies, no?
Sí, la setmana passada vam parlar amb ell.
A veure, nosaltres com ens vam presentar com a Esquerra, dèiem una de les característiques de la llista d'Esquerra, no solament del regidor, sinó de tota la llista, perquè nosaltres funcionem molt com a partit i tenim aquest assessorament i tenim aquest un fil molt i molt directe amb la resta del partit. Nosaltres som associacions. La gent que hi ha allà dintre, hi ha gent de teatre, gent de veneres, gent que de carrosses, gent que ha estat en el grup de festes de primavera durant molt d'anys, i ja no parlo del món de l'esport, allà la majoria dels esports hi estan representats. O sigui, la nostra llista, la nostra gent d'Esquerra, són gent que ha sortit de les entitats, no? A vegades no cal anar a parlar amb les entitats i tenir les entitats a dintre. Tenim un coneixement de les entitats, extraordinari. No sé de què refereix el senyor Juli, no sé per què ha sortit en aquest aspecte, però vaja, vull dir, si ara ell, abans de plegar, ha fet una roda en totes les entitats, molt bé, vull dir, cap problema, vull dir, és la seva feina, no? Però vull dir, no vull comentar, no.
Senyor Pifarré, s'espera alguna sorpresa en el ple d'avui?
No, i nosaltres, sorpresa en votació no, i després respecte als parlaments, vull dir que tothom és lliure de dir el que vulgui, nosaltres defensarem la moció de censura de la mateixa manera que la varen defensar el dia que la varen presentar. No hi ha res més volta de full. Nosaltres hem fet un grup que som una majoria en el ple i ja està, no, vull dir, no serà una la nostra intervenció no serà de crítica destructiva de tot el que han fet ells, no, sinó que, bueno, Palafrugell s'ha configurat una nova majoria i aquesta és la que guiarà Palafrugell. Uh-huh. Vull dir, a sorpresa en votacions no, amb els parlaments no em preocupen, perquè serà ben bé llibertat d'expressió que puguin dir el que els hi sembli. Nosaltres defensarem el nostre projecte, no ens defensarem el que ens diguin i res més.
Senyor Josep Piferrer, que vagi molt bé el dia d'avui. Com sempre, no pot ser d'una altra manera, li desitgem tota la sort del món i especialment a la gent de Palafrugell li desitgem que el nou govern tingui els màxims encerts possibles. Nosaltres serem aquí per explicar-ho i contem en parlar amb vostè cada vegada que sigui necessari. Gràcies per atendre la nostra trucada i no sé, felicitats a futur alcalde.
Vale. Gràcies i també feliciteu-vos a vosaltres per la cobertura que heu donat no solament en tot el fet aquest de la moció de censura, que ha sigut extraordinari, sinó en tots els actes que es fan a Palafrugell, no? I feliciteu-vos perquè es pot veure des d'una activitat feta així sospitut amb més cor que no pas res més, doncs ostres,
Ho intentem i de fet avui tornarem a ser-hi per seguir-ho explicant i ja de passada convido a la nostra audiència que vulgui seguir l'evolució d'aquest ple, podrà fer-ho a temps real en format vídeo, en format audiovisual a través del nostre web i també a través de la nostra pàgina de Facebook, el qual a més quedarà guardat per si vostè en algun moment vol recuperar-ho i ho vol veure allò el dia que el van nomenar alcalde.
Molt bé.
Que vagi molt bé, senyor Piferrer, bon dia.
Vinga, fins ara, bon dia.
Falten, millor dit, 6 minuts perquè siguin les 9 del matí. I com sempre, a aquesta hora estem a punt d'acabar el programa.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Dèiem, com sempre, abans d'acabar el programa, el que fem és un últim repàs informatiu del dia. El fem, com és habitual, els divendres amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
El republicà Josep Piferrer serà nomenat alcalde de Palafrugell avui a les 12 del migdia en un ple extraordinari que podreu seguir al portal radiocapital.cat. Piferrer acaba d'explicar al Supermatí d'aquesta emissora alguns dels punts del seu govern. Ha avançat que volen oferir sòl industrial a Palamós i també pretén recuperar el mercat del diumenge com a puntal comercial de la comarca. Pel que fa a les infraestructures, el futur alcalde assegura que tenen marge de maniobra per reduir les infraccions del radar, per exemple, del semàfor de Llofriu.
I creiem que encara tenim marge de maniobra per intentar aconseguir el que volem, és que tothom passi per sota de 50 km per hora per dintre Llofriu, que és l'objectiu número 1, és l'única cosa que ens importa.
Josep Piferrer també ha lamentat les declaracions del president dels Carrossaires, Ferran Gil, que va criticar el Supermatí la poca acció dels polítics per promocionar les festes de primavera, Sílvia.
Piferrer serà nomenat amb els vots del seu grup Esquerra Republicana i dels seus nous socis, el PDeCAT. D'aquesta manera es convertirà en el segon alcalde d'Esquerra Republicana a Palafrugell des de la reinstauració de la democràcia. L'anterior fou Sergi Sabrià, alcalde entre 2009 i 2011. Els dos nous socis de govern ja van presentar fa una setmana el cardipàs municipal, en què Esquerra tindrà 7 regidories i el PDeCAT 4. Els seus dos líders, Josep Piferrer i Albert Gómez, van presentar un programa de 50 punts prioritaris que volen tirar endavant en els propers 2 anys i també a més llarg termini si sumen prou majoria a les eleccions previstes pel 2019.
Vall-llobrega exigeix resposta a la Generalitat sobre la construcció de la seva nova escola per deixar els barracons. L'Associació de Mares i Pares de l'Escola de Vall-llobrega presentarà avui a Serveis Territorials d'Ensenyament de Girona un informe de gairebé 2.000 signatures a favor de construir una nova escola. Després de la mobilització i arran d'un informe de riscos presentat pel sindicat USTEC, el Departament d'Ensenyament ha enviat uns operaris a fer reparacions superficials al centre.
Des de l'associació creuen que això no resol els problemes de la infraestructura de barracons. En l'informe es recullen els problemes de disseny dels espais, problemes d'eficiència energètica i de degradació d'uns mòduls que ja eren de segona mà quan es van instal·lar. De fet, alguns tenen més de 20 anys. Fins fa 2 anys, l'escola Vall-llobrega estava en una llista que els donava prioritat en la construcció de noves escoles. L'AMPA denuncia que el curs passat va saltar d'aquesta llista i a dia d'avui no hi ha cap previsió que hi torni.
Creix la renda familiar al Baix Empordà. La renda disponible bruta al Baix Empordà se situa en uns 13.400 euros per habitant, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, corresponent al 2014. D'acord amb aquestes dades de l'IDESCAT, la renda ha augmentat un 1,5% a la comarca en relació a l'any anterior. Aquesta evolució positiva al Baix Empordà se situa per sota l'increment de mitjana de Catalunya, que és d'un 2,1%. La mitjana de la renda familiar bruta a Catalunya és d'uns 16.500 euros.
La renda familiar disponible bruta mesura els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no només depèn dels ingressos directament vinculants a la retribució, és a dir, a la remuneració d'assalariats i a l'excedent brut d'explotació, sinó que també està vinculada amb l'activitat de l'administració pública mitjançant impostos i prestacions socials. L'anàlisi dels recursos de la renda posa de manifest que el Baix Empordà, més d'un 55%, provenen de la remuneració d'assalariats, mentre que un 23,7% corresponen a l'excedent brut d'explotació i un 21% a prestacions socials.
En aquest estudi destaca el cas de Castell-Platja d'Aro. Aquesta població se situa entre la desena de municipis de Catalunya on més ha crescut la renda familiar bruta disponible entre els 2013 i el 2014. Castell-Platja d'Aro ha tingut un increment d'un 5,4% i la seva renda familiar bruta per habitant és d'uns 12.600 euros. També s'ha incrementat força Santa Cristina d'Aro en un 3,2% fins a situar-se en els 13.900 euros. Són les 8 del matí, 58 minuts. La travessera de Torroella de Montgrí, ben valorada per un estudi del RAC, la cinquena auditoria sobre la qualitat de les travesseres en vies urbanes del RAC, situa la de Torroella com la segona més ben valorada de les 21 analitzades. El RAC li atorga 71 punts sobre 100 i en destaca la seguretat viària. Tot i això, també posa de manifest les coses que caldria posar a millor.
L'objectiu d'aquesta aliança municipal és impulsar...
Aquesta no és la crònica que us volíem oferir, ara sí.
En aquest sentit, demana que s'augmenti la il·luminació dels passos de vianants, ampliar la cobertura del transport públic i facilitar la circulació de bicicletes. Les travesseres representen un 10% de la xarxa viària de Catalunya i concentren un 20% dels accidents greus i mortals. La Fundació del RAC realitza aquest estudi des de l'any 2011 i ja ha analitzat 21 travesseres de les 4 demarcacions catalanes. L'objectiu és avaluar si compleixen correctament la seva doble funció urbana i interurbana.
I acabem amb el temps, Martí Seguer.
Ens ha creuat aquesta nit i matinada un front que ens ha deixat entre 5 i 10 litres per metre quadrat i del que encara notem les conseqüències, amb algun ruixat puntual i amb aquesta nuvolositat que avui costarà de que marxi. Les temperatures avui seran una mica més fredes. Arribarem fins als 22 graus de màxima i la mínima ens quedarem als 10 graus. El cap de setmana es presenta força bo. Encara